L'esport no para, amb Cesc Vilalta i Eduard Batlle.
Bona nit, són les 9 i no som els Tu Jugues, sinó que som l'Esport No Para. Comença una nova temporada a Ona Codinenca i amb ella nous programes, noves seccions, nous horitzons i nova gent. A dins d'aquest context neix un nou programa esportiu que s'emetrà dilluns de les 9 a les 10 del vespre i que ocuparà el lloc habitual a la graella que tenia el Tu Jugues, que ha canviat d'horari i s'estrenarà el pròxim dilluns de les 8 a les 9 del vespre. Som un programa que inicia la seva marxa amb joventut, ganes i molta empenta per fer ràdio esportiva de qualitat. Parlarem de tot, de futbol, de bàsquet, d'handbol, d'hoquei, de tennis, de motor, i informarem de totes aquelles notícies esportives que mereixin ser comentades no només a casa nostra, sinó també arreu del món. I ho farem amb la màxima professionalitat possible, allunyant-nos de tots aquests programes que divulguen fonaments del periodisme, però que el que fan, vulguin o no, és maltractar-lo. Comencem amb il·lusió per fer d'aquesta hora de Ràdio Esport un bon portal per saber-ho tot.
I és que la ràdio ens fascina. Som conscients que el camí no serà fàcil, però intentarem divulgar i informar amb el major rigor possible. Per acostar totes les informacions professionals d'aquest món, tant a nivell periodístic com esportiu, esperem aconseguir-ho. Intentarem fer un programa distès i entretingut, amb humor si cal, però sense deixar de banda la seriositat que es mereixen els nostres oients, que sou la part essencial i que sense vosaltres aquesta realitat d'avui no seria possible. És per això que necessitem la vostra col·laboració per crear dinamisme en el programa i que tothom s'hi senti partícip. Evidentment, tot això no seria possible sense el suport de tota l'estructura d'Ona Codinenca que ens ha ajudat en tot moment i que ha fet possible que el nostre camí es vagi fent cada cop més gran setmana rere setmana. No ens entretinguem més, doncs, i anem per feina perquè, com ja sabeu, a Ona Codinenca l'esport no para.
L'actualitat esportiva cada dilluns a les 9 del vespre a Ona Codinenca.
Bona nit, el saludem des de l'estudi d'Ona Codinenca, al vell mig d'aquest poble tan trempat. I és que avui, després de 4 dies de festa major molt intensa, comencem un nou projecte, un programa carregat d'esport i carregat d'emocions i alguna sorpresa que no trigarà a arribar. No es pot començar un programa sense presentar els membres que hi formaran part. A la meva esquerra i copresentant el programa, Cesc Vilalta. Cesc, bona nit, com estem?
Amb moltes ganes, estem molt il·lusionats per començar aquest nou projecte. Esperem que tot surti bé i intentarem fer-ho amb el màxim rigor possible, com hem dit abans, i intentar acostar la informació més destacada de tot el cap de setmana que tindrem cada setmana i fer-ho de la millor manera possible. I a la meva dreta, i copresentant també el programa, Eduard Batlles, com ho veus tu?
Doncs ho veig bé. Mica en mica es va formant, hem d'anar trobant les estructures d'aquest nou programa, primer dia avui, i doncs una mica, tot potser una mica correcuita, però crec que al final ens anem en sortit, no?
Una mica sí? De nervis potser també?
Potser també, els nervis d'última hora. I també tenim el nostre home motor, aquell que ho sap tot de Fórmula 1, de MotoGP, de DTM i de tot i més, en Marc Guadilla. Marc, com estem? Bona nit.
Bé, bona nit. No sé si ho sabré dir tot, però el que segur que sé és que el futbol no és el meu esport preferit i per tant em descriuria com un culer de caps de setmana. Més que el joc, m'interessa el resultat. Si el Barça guanya, bé. Si perd, no faig cap drama. Així doncs, no crec que m'escolteu parlar gaire de penals o de fores de joc. Més aviat, utilitzaré termes com pneumàtics, parada, boxes o gasolina.
I com no podria ser de cap altra manera, no ens podíem deixar el totpoderós Pau Ibars, que el trobem a la peixera i que ens ajudarà a tirar endavant aquest projecte. Pau, bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Bé, acabant de posar les coses a to.
Bueno,
perquè ara costa. Mateix hi ha alguna cosa que encara no està a lloc, però bueno, estem treballant perquè...
El primer dia ja se sap.
Perquè ho tinguem tot a punt.
Mica en mica, no?
Mica en mica. Comentar, doncs això, que ara mateix només s'encén per FM, per tant esperem que en uns minuts resolguem el tema d'internet i arribem a onacodinenca.cat també, que ens escolta molta gent a través de la web.
Correcte. I avui esperàvem, que esperem que sí, que ens n'escolti bastanta de gent per internet. I realment, avui... dia 16 comença, com dèiem, una nova temporada a Ona Codinenca, i en concret una nova temporada, la primera de l'Esport No Para. Us hem dit, hem anat informant pel Twitter, per Facebook, que tindríem sorpreses, i comencen a arribar les sorpreses. Ara ho sabrem.
Avui tenim amb nosaltres una de les figures periodístiques més importants si parlem d'esports en aquest país. Ell és un periodista que va ser dels primers en explicar l'esport en llengua catalana. Ha estat locutor de TV3 als partits de primera divisió de futbol i cap d'esports de Televisió de Catalunya. Entre altres coses, ha estat un dels fundadors del diari Esport i ha format part de l'equip creador de Catalunya Ràdio. També ha passat per Ona Catalana i actualment dirigeix el Club de la Mitjanit, un programa que s'emet de diumenge a divendres de 11 a 1 a la Ràdio Nacional de Catalunya. Ell és, per si no ho sabíeu, en Pere Escobar, i el tenim avui en directe.
Bona nit, Pere.
Bona nit, com esteu?
Ah, la veritat que és un honor que ens acompanyis en l'estrena de l'Esport No Para aquí a Ona Codinenca.
A mi l'honor és meu, poder estrenar amb vosaltres el programa, de veritat, em fa molta gràcia. No us vegin bé.
Tenim una mica de problemes, no t'acabem de sentir bé, Pere?
No?
No.
Doncs si voleu us dono un altre
ara,
telèfon.
Ara ja està.
Ara sí.
Sí, sembla que sí. Pere, a veure, alguna novetat que ens puguis avançar avui al Club de la Mitjanit?
Del programa d'avui estem pendents d'una entrevista que de moment no ens està sortint, i per tant no l'avançaré per si la puc donar a la mà. I el que sí que avui parlarem és d'una enquesta que ha revolucionat la ciutat, una enquesta que es va fer el dia del partit del Sevilla i que fins a fa poc ningú no tenia constància de qui l'havia encarregat. Nosaltres sí, però fins a l'hora del programa no ho podíem dir, i ara ja corre per ell, que va ser presidenciable. El senyor Agustí Benedito va encarregar una enquesta per veure la intenció de vot dels socis entre quatre possibilitats: ell mateix, el senyor Laporta, el senyor Rossell i el senyor Vilarrubí. Uh-huh. I aquesta llista, doncs, els han fet ara tots a corcoll, perquè no sé, ningú no sabia qui l'havia encarregat.
Pere,
d'això.
Pere, el periodisme està en crisi, o ben bé són les empreses periodístiques les que ho estan?
Jo crec que les dues coses, perquè com el paper ara ven molt poc, la publicitat ara està molt, molt de baixa perquè no hi ha calés per invertir, i això afecta les ràdios i les televisions, fa que les empreses hagin de lligar molt més curt el seu personal i que necessitin que siguin molt més efectius. És a dir, tu no pots permetre tenir una persona o dues o tres treballant en un tema perquè s'han de fer diaris, s'han d'omplir programes i has de fer-ho amb la menys gent possible. I això fa que les dues coses vagin de la mà, no? És possible que el periodisme estigui en crisi en el sentit de l'ofici que coneixíem d'abans, és possible, però també és veritat que els mitjans ho estan perquè no hi ha calés.
I aquest fet potser va en detriment de la qualitat periodística, o què en penses?
Jo no estic convençut. També tinc una altra cosa, eh? Al final parlem de qualitat periodística i no sé on l'hauríem de situar, perquè al final nosaltres treballem per la gent i la gent demana i demanda un cert tipus de coses que moltes vegades cap de nosaltres no el situaria en el terreny de la qualitat. Però és el que hem de veure, no? Uh-huh. La frivolitat, les coses que no pesen, lleugeres, divertides, de vegades brutes, si se'm permet l'expressió, i això és el que la gent ens demana, no? Moltes vegades, no? No caure en això, que és el que intentem tots, tampoc no sé si vol dir que estem fent el millor. Segurament per la nostra ètica sí, però no sé si pel que reclamaria l'amo, no? Que el que vol al final és que molta gent compri el diari o molta gent escolti la ràdio o vegi la televisió. Uh-huh. Des d'aquest punt de vista, la crisi és més ètica que una altra cosa. Però això, no, jo, ja quan arribo jo aquesta alçada de la discussió, ja penso, Escobar, t'estàs fent gran.
Pere, i fins sí. Ara, fins ara t'ha parlat l'Edu, ara jo sóc el Cesc, i m'agradaria saber si dins d'aquesta crisi el periodisme esportiu és un dels que té millor futur, ja que cada vegada se li dedica més temps, no?
Bé, abans et deia del que demanda la gent, no? Ja fa molts anys, ara la gent... O tu pots fer aquesta reflexió, i és veritat, ara hi ha cadenes específiques només d'esports, ràdios que només parlen d'esports, totes les ràdios, tots els diaris i totes les televisions tenen el seu espai d'esports i és molt important, en els telenotícies l'espai dels esports cada vegada és més gran i està dintre del telenotícies per mantenir l'audiència alta del telenotícies, perquè si sortís fora com el temps, doncs l'audiència del telenotícies baixaria. És veritat que els esports han guanyat molta importància, segurament perquè és el que la gent demana, però ara que això, diguem-ne que fa menys vergonya per reconèixer, no ha estat sempre així. I abans, els esports sempre havíem estat aquells que foten soroll i que tenen el tros de la redacció bruta d'allí al fons, m'entens? Sí. Mal vistos, desendreçats, històricament. Parlo d'una època que vosaltres no havíeu ni nascut, no? Però històricament era així. I jo sempre em defensava dient que tots els diaris tenien la seva secció d'esports, però no coneixia cap diari d'esports que tingués la seva secció de política internacional o d'economia, o de... d'acord? Sempre he pensat que això a la gent li interessa. Sempre m'han agradat molt els esports. I sempre he pensat que la manera de fer periodisme als esports és molt dinàmica. De vegades una mica desendreçada, ja t'ho reconec, però molt dinàmica. I espero que tingui futur. El que no sé és quin futur tindrà, perquè sí que em sembla clar és que abans deies, o parlaves de periodisme en crisi, el periodisme actual està en crisi, el periodisme en general no ho crec, però no sé cap a on va. És a dir, no sé què serà el futur periodisme d'aquí 15 anys. No, no serà un tio calvo parlant amb un micròfon, m'entens? Però no sé, suposo que tot això és cosa vostra. Vosaltres haureu de lluitar perquè sigui un o un altre.
I Pere... Digues.
No, que és complicat i apassionant, eh?
Clar, sí. I deixant de banda aquest tema, abans buscava per internet la teva biografia i he vist una anècdota que no sé si és veritat. És veritat que et plantejaves ser periodista o psiquiatre?
Sí, és veritat.
Sí?
Quan tenia
com és que et vas decidir pel periodisme?
Doncs la veritat absoluta. Doncs la veritat absoluta és que psiquiatria m'obligava a fer 5 anys de medicina i 2 d'especialitat en aquella època, eh? Eren 7 anys.
Sí.
I periodisme, no. I a més podia parlar d'esports, que és una cosa que sempre m'ha agradat molt, amb la que he cregut sempre molt, no només de veure o de practicar, sinó com un estil definit de vida. Jo crec que la gent que fa esport té una manera de viure i d'entendre la vida diferent, no? I sempre hi he cregut molt, és el que m'ha ensenyat i sempre hi he cregut molt. I això em permetia tocar-ho de prop, estar, com diu el Bassas, a un pam de la glòria, eh? I aleshores em vaig decidir per aquí, perquè diguem-ne que arribava abans i sense tanta complicació. I també perquè penso que el país no té un mica de psiquiatria o de psicologia, en el sentit que has de conèixer la gent i has d'acabar sabent si el que tens a la banda està enganyant o no.
Sí.
O com el pots ajudar a vegades, no?
Per acabar, Pere, quin secret ens podries confessar perquè puguem tirar endavant aquest nou programa?
Doncs mira, només n'hi ha un. Una vegada una companya meva d'aquí de la ràdio, que ara està en un altre lloc, està en una televisió, si no recordo malament, o en una productora, em va dir, parlo de fa molts anys, però molts, al començament de Catalunya Ràdio, em va dir, si tu de veritat vols una cosa, l'aconsegueixes. Parlàvem d'amors. Ella estava enamorada d'un jugador del Barça de l'època i jo li deia, però tu com vas arribar a contactar amb aquest tio que viu en un altre món? Que està... I em va dir aquestes paraules. Si tu de veritat vols una cosa, l'acabes aconseguint. Doncs això és el mateix. Si vosaltres, de veritat, voleu ser periodistes de ràdio, voleu tirar endavant això, vosaltres, ja t'ho dic ara, ho aconseguireu. N'estic convençut. Però heu de voler. I això que sembla tan simple no ho és, perquè ho haureu de voler quan porteu un mig any o un any o dos anys treballant-hi i a lo millor per les coses de la vida doncs no aconseguiu un anunci i no aconseguiu cap ingrés. I hagueu de treballar un cap de setmana quan els vostres amics doncs estan de farra. I el dissabte us haureu d'aixecar a primera hora per anar no sé quin tipus de competició i els vostres amics hauran tancat la discoteca el divendres i vosaltres no haureu d'anar. És a dir, haureu de voler renunciar les coses. Veu.
Pere, ara s'acaba de tallar una miqueta. No sé... No t'acabem de sentir...
El resum és que si de veritat voleu, ho aconseguireu. Perquè el camí està ple de coses a les que has de renunciar i que només hi renuncies si de veritat vols l'objectiu final. Que en aquest cas seria ser periodista i tirar endavant el programa, no? Ara, també et dic que no és fàcil, perquè de vegades has de renunciar a coses que venen molt de gust. Però si el que vols finalment és ser periodista, ho aconseguiràs segur, segur.
Pere, esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies per ser avui en directe aquí a Ona Codinenca, concretament a aquest nou programa que engeguem, que és l'Esport no para, i t'escoltarem avui al Club de la Mitjanit.
Doncs us ho agrairé moltíssim, i jo espero que tireu endavant això. És un projecte molt maco, que us vagi molt, molt, molt bé, i disfruteu i esperonteu casa vostra cada vegada que vulgueu.
Moltes gràcies. Pere Escobar.
L'Esport no para. Amb Cesc Vilalta i Eduard Batlles. Well, how do you feel things today? God, young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't. Can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We.
I aquest cap de setmana han passat coses, moltes coses amb el món esportiu, i nosaltres us explicarem els titulars. Si heu estat fora el cap de setmana, sapigueu que...
El Barça va sumar els 3 punts in extremis dissabte a la nit contra el Sevilla gràcies a un gol d'Alexis al minut 94.
Per altra banda, el Madrid va empatar en la seva visita al Madrigal contra un Villarreal que ha començat molt fort l'inici de temporada.
I l'Espanyol va guanyar en la seva visita al camp del Granada després d'una generalitat de falta de Manu Lanzarote que s'estrenava a primera divisió.
Pel que fa al bàsquet, la selecció espanyola ha caigut contra Itàlia en la pròrroga i s'enfrontarà a Sèrbia als quarts de final.
Avui s'inaugura, just després d'acabar el programa, el nou Sant Mamés amb un Atlètic de Bilbao esperançat i amb ganes d'aconseguir els 3 punts davant el Celta de Luis Enrique.
L'agència antidopatge espanyola busca el guanyador de la Vuelta a Espanya, Chris Horner, però no el troba.
Javier Gómez Noya es proclama per tercer cop campió del món de triatló a Londres.
L'equip femení d'hoquei patins d'Igualada aconsegueix el finançament necessari per participar a l'Hockey Lliga gràcies a l'aportació d'un espectador als matins de TV3.
Erika Vidal va anunciar ahir al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio que Alves volia donar-li el seu fetge.
I ja que parlem altre cop de futbol, dic que aquesta setmana torna a la fase de grups de la Lliga de Campions, que serà representada per quatre equips de la Lliga Espanyola. El Barça i el Madrid s'enfrontaran contra l'Àjax i el Galatasaray, respectivament, i l'Atlètic de Madrid ho farà contra el Zenit de Sant Petersburg, mentre que la Real Societat, que torna després de 10 anys d'absència a la competició, ho farà contra el Shakhtar Donetsk.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Seguidament ampliem les notícies. El Barça, parlem del Barça, i és que va sumar 3 punts in extremis dissabte a la nit contra el Sevilla gràcies a un gol d'Alexis, crec, al minut 94, després sí. De que ja passessin el temps de minut reglamentari, Cesc.
Doncs així és, el partit de dissabte podríem dir que va ser el partit de Neymar. El jugador brasiler va ser el jugador més perillós pel que fa a l'atac blaugrana. Messi, més apagat, no va intervenir massa en la primera part i va ser Dani Alves qui, després d'una centrada d'Adriano, va posar l'1-0 al marcador al minut 36. Així va acabar una primera part bastant ensopida per part dels blaugrana. En la segona, Messi va intervenir més en el joc i després de tocar i tocar amb Neymar seguint estel·lar, va posar el 2-0 després d'una jugada del brasiler que li va cedir a Messi. El Sevilla no va baixar els braços i va empatar el partit en dues jugades on la defensa del Barça no va estar gaire encertada, però quan passaven 3 minuts del temps extrareglamentari i es donava per bo l'empat, Alexis, que sortia de la banqueta, va aprofitar una genialitat de Messi que va arribar fins a la línia de fons, la va passar enrere i Alexis va aprofitar-la per posar el 3-2 definitiu. 3 punts que mantenen el Barça co-líder juntament amb l'Atlètic de Madrid. A veure, partit del Barça. Partit que a priori semblava senzill. A priori semblava sí,
senzill.
Tot i que els equips d'Unai Emery sempre són bastant perillosos.
Sí, però el Sevilla venia amb una plantilla bastant justeta. Bastant justeta.
Això sí.
Després de tenir a Negredo, Navas, amb gent boníssima,
sí,
important.
Sí, és veritat que li han marxat els jugadors
Aquest li han marxat molts jugadors. També Gary Medel, que ha marxat al Manchester City...
Però n'han arribat de bons perquè Marco Marin, per exemple, que venia del Chelsea, és un jugador molt bo, tenen Gameiro davant, per tant...
Que venia del PSG, si no recordo malament, sí. Gameiro, amb el número 19.
S'han reforçat i no li van posar les coses fàcils al Barça. No li van posar les coses gens fàcils.
Tot i això, 2-0. 2-0?
2-0.
I què va passar?
Al minut 75 anaven 2-0.
Minut 75, 2-0.
Després de marcar el gol, Messi. I el Sevilla, el Barça es va deixar empatar d'una manera...
Dos errors que no, clamorosos.
Sí, que no hauria de...
Després parlarem del gol anul·lat.
Que hi ha dubtes.
Que hi ha molts dubtes. Però aquests errors defensius, Marc, home jo, motor.
Jo us faré la pregunta de col·le cap de setmana.
Va.
Va guanyar?
Sí.
Doncs ja està, ja estic content.
No. Jo ara faré de tribunero.
Pau Tribunero.
Oi que estem a 2 punts del Madrid?
Sí.
Doncs no és bo, no. És boníssim aquest
Perfecte.
Resultat. Ja està.
No tens uns aplaudiments per aquí?
Crec que sí.
Ale!
Endavant.
Haurem de fer una nova secció, el tribunero.
El tribunero.
Gol de córner. Jo també ho he de reconèixer. Si jo sóc l'àrbit, jo no l'anulo.
És que és una situació dubtosa. I en aquests casos...
Jo crec que el jugador ve d'endarrere, de davant... vull dir, d'endarrere cap endavant, a rematar la pilota, es recolza una mica amb Alves, però és que Alves no salta.
Alves cau a terra per això, eh?
Sí, però no salta.
A dins l'àrea, defensant un córner. És discutible, és discutible.
Ah, el problema és que nosaltres l'hem vist 4, 5, 6 vegades repetida a televisió. I potser a la sisena vegada dius, ben anul·lat. Potser. Però en directe i sent l'àrbit...
No, està clar, en directe... És
era
molt
complicat.
Dubtós, sí.
Desconec si el Liniel va fer alguna indicació. Ho desconec.
Jo també, això no ho sé.
Jo et dic, si fos l'àrbitre, jo...
Tu el vas donar per bo.
Jo el dono per bo, perquè...
Llavors ja estaríem parlant, potser, d'un 3-2 a favor del Sevilla, eh?
Sí, sí.
Perquè el Barça, a pilota parada... Bueno, un gol no va ser pilota parada, però va ser de jugada.
Home, el gol que ve de córner
està... I la defensa va badar en els dos gols.
Però és que el
perquè
gol...
en el gol de córner...
Està sol.
Està sol, exacte.
Està sol.
Està sol. Busquets i Piqué estan junts i deixen aquella marca sola.
Ah, podríem plantejar-nos si aquesta tornada als inicis i aquesta defensa en bomba del Tata Martino...
Jo no vaig veure el partit, he vist només el resum que ha fet per notícies, i el segon gol, és que no hi ha ningú que estigui allò que la defensa.
Sí.
O sigui, és un, vull dir, van de cul, no sé qui hi ha, Piqué i no sé
sí,
qui més.
Piqué i Busquets.
Intenten salvar els mobles, però és impossible perquè ja han entrat fins a la cuina, és inviable.
Tot i això, a sala de premsa se li pregunta a Tata Martino què hem de fer amb els corners, si potser tornar a la defensa en zona, i ell es manté ferm. Diu que res de res, que es defensaran a l'home.
S'ha de polir, ja està.
Es defensarà l'home, però, si no recordo malament, és una defensa a l'home, però que manté a jugadors també en zona.
Sí, però els jugadors que tenen marca no la poden deixar sola, per tant... El jugador que remata sol no pot estar-ho. El Busquets, en aquest cas, era l'havia d'agafar. I els jugadors que són més alts del Barça són Busquets i Piqué.
Sí, perquè no tenim cap més.
Són els que han de tallar les pilotes allà, perquè Alves, Adriano, els hi pots demanar poc que tallin pilotes. M'entens? Són jugadors més baixos que...
Mascherano, tot i ser un central...
Una... Sí.
Quan fa d'alçada? 1,78 m?
Home, Mascherano és baixet, eh?
Sí?
És baixet. És bastant baixet, eh?
Tot i que, va fer un partidàs.
El Barça, sí.
Va tallar Mascherano, moltíssimes pilotes.
És un segur de vida. Però et diré que el Barça hauria d'haver fitxat, sota la meva punt de vista, un central.
Un central?
I un central alt.
Amb qui penses, doncs? Mertesacker, de l'Arsenal?
Potser no. Però Hummels m'agradava.
Hm?
Tot i ser lent, aniria bé per aquestes jugades.
I Subotic així. No?
Subotic també em va...
Jo vaig mirar la final
sí,
de la
sí,
Champions,
final de la Champions
i
sí.
A mi em va començar més Subotic que no pas Hummels.
Potser Hummels té més aquestes errades de tant en tant que potser van parar el fitxatge pel Barça.
Jo, tot i això, jo sempre he defensat el central Marc Bartra, que de moment no ha jugat cap minut, i Piqué i Mascherano els han jugat tots. Jo no et dic que el dia del Sevilla era un dia per posar Bartra. Potser no. Però el dia del Llevant, el primer partit, no hi havia cap mena d'inconvenient per
posar... És que aquests partits, a priori, que són més fàcils pel Barça, jo penso que s'haurien de fer rotacions i hauria de jugar Marc Bartra i hauria de jugar també Montoya, fins i tot.
Montoya...
Ara lateral esquerre està...
Tenim...
Per Adriano, perquè...
Tenim
no
a Jordi Alba...
setmanes de baixa...
Estarà 3 setmanes?
Sí, 3 setmanes, va fer una ruptura fibrilar en el partit aquest també.
Uh-huh.
Per tant...
Clar, però Adriano, recordem, un home molt feble físicament.
Sí, perquè sempre està amb les lesions i...
Poc fiable, si més no.
Sí, no direm... Poc fiable esportivament parlant, no.
Esportivament... No. Dic físicament parlant,
físicament parlant.
Esportivament parlant...
Exacte.
Els seus xuts de fora l'àrea, que ja són...
Són històrics, ja.
Ja són històrics, que ens han donat bastants punts.
La temporada passada ens van donar bastants punts.
I aquesta crec que també.
Sí. Què et sembla si passem a Madrid, Edu?
Passem a parlar del Madrid, i és que el Villarreal no va obtenir el premi al seu millor futbol davant el Real Madrid per culpa de Diego López, que va ser el millor dels blancs. El porter gallec, que va viure els seus millors anys al Madrigal, va ser decisiu per evitar una derrota dels d'Ancelotti, que veient els mèrits de cada equip l'haurien merescut. El Real Madrid ja està en competició oficial, però estaria bé que ho sabés també Carlo Ancelotti, que dona la sensació que està encara de pretemporada. L'entrenador italià segueix fent proves en cada partit. La idea és clara, això sembla, jugar al toc i mimar la pilota, però el problema és que s'embolica de tal manera els jugadors que al final l'equip no sap bé el que juga. Cristiano no sap si juga per la dreta, per l'esquerra o com a davanter centre. Isco, per la seva banda, no sap si és mitja punta o migcampista per l'esquerra. Modric sí sap que és migcampista, però veient els casos que hi ha dalt, el croat avança massa les seves línies i deixa només el pivot defensiu, que la nit del Madrigal va ser Illa Remendi, el migcampista basc. Tot i això, la defensa blanca no està gaire encertada i, com dèiem, Diego López va ser el millor dels blancs. Tot i això, a la jornada de Champions ja ha dit Carlo Ancelotti que el porter serà Iker Casillas. Cesc, Casillas a la Champions.
Només diré una cosa, atenció si falla.
Atenció si falla, és el que deia jo abans de començar el programa. Si falla, Ancelotti té un greu problema.
O no tan greu.
Jo crec que té un greu problema.
O no tan greu. Si decideix ficar Diego López en els partits de la Lliga de Campions i a la Lliga...
Casillas al mercat d'hivern marxa.
El madridisme no ho entendria, exacte.
I Casillas al mercat d'hivern marxa. Potser ara passem al món rosa, però Sara Carbonero... No, Sara Carbonero va dir que el seu fill no naixeria a Espanya.
És veritat. Per tant, potser ho va dir...
Ho podem...
Catalunya compta com a fora d'Espanya?
Clar. Jo crec que per ella no. Jo crec que per ella no.
Sí, el Barça no vendrà.
No. Home, no ho crec, no s'entendria. Almenys jo no ho entendria. Tant de bo.
Al Barça hi ha hagut peseteros, perquè al Madrid no.
Sí. Sí, però tu entens un Puyol fitxant pel Madrid?
Això ho va dir Sandro Rossell en una entrevista amb el club de la mitjanit, amb el Pere Escobar, una entrevista exclusiva, i va dir que no veia a Casillas ficant-se la samarreta del Barça.
Jo no ho veig.
Jo tampoc ho veig.
El Pau tampoc ho veu. Jo no ho veig, ja et dic, si Casillas juga a la Champions, potser tranquil·litza una mica els ànims del madridisme i també del seu president, Florentino Pérez, que en teoria entén Casillas com un referent del madridisme i un símbol del madridisme.
Perquè clar, aquí hi ha un altre tema de debat. Si Casillas fa un partidàs, què passa?
Jo crec que Diego López, ara com està ara, és molt difícil treure'l de la porteria.
S'hauria de discutir.
A la Lliga, segur.
Jo crec que més que el tema va per on apuntaves tu al principi, si és de ojo si falla, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
Perquè el fet que falli un gran partit no és valor, vull dir...
Es pot fallar.
Els grans partits d'Iker Casillas ja els ha fet, vull dir, i ni així té la titularitat. Per tant, més val que faci un partit per assegurar i per anar bé i no pas que tingui algun error clamorós, que llavors sí que hi ha, quan s'hauria d'estar en entredit.
No, perquè jo crec que la llunya de la porteria, la llunya de la porteria de la Champions.
Exacte.
I tindríem a Diego López jugant els partits de la Lliga, els partits de la Champions, i Casillas potser només amb la Copa. I Casillas acceptant un rol com el de Pinto al Futbol Club Barcelona, jo
perquè
no el veig.
Ara me'n vaig cap al futur. Si Casillas no juga a la Lliga de Campions i no juga a la Lliga amb el Madrid... i no fitxa per ningú en el mercat d'hivern, qui serà el porter titular a la selecció espanyola en el Mundial?
Ara per ara és Casillas, i ho ha dit molt clar Vicente del Bosque.
Però estem parlant de tota una temporada sense
jugar.
El madridisme no aguantarà que Casillas estigui a la banqueta una temporada sencera. Jo crec que no...
Llavors el mercat d'hivern marxa?
No permetran.
L'altre dia apuntava un diari alemany, veia Iker Casillas amb la samarreta del Borussia Dortmund. Muntatge, muntatge. No se l'ha posada, però era un muntatge. I estaria interessat potser el club alemany, tenint en compte que potser la porteria és una posició que al Borussia li interessa reforçar.
Sí, però no veig a Casillas a un equip com el Borussia Dortmund. No el desmereixo, però no és un top mundial.
No és un top, el Borussia?
Per mi no.
Aquest any passat arribant a la final de la Champions.
Aquest any passat va arribar a la final de la Champions.
però per mi no és un top. Per mi un top mundial és Manchester United,
Bayern,
històrics, històrics.
Aquest Bayern de Pep,
què? Bayern de Múnich, que li està costant engegar, li està costant engegar.
Empat perquè... fa dues jornades, que el situa de moment segon, i el Borussia Dortmund primer ple.
Llançat, va ple...
Aquest cap de setmana. Ple de 15, 15 de 15.
6-2.
Déu-n'hi-do, el Borussia fort, fort amb jugadors... Sí, jo crec que cada any fa el mateix el Borussia. Se li van els millors jugadors. Aquest estiu, Mario Götze ha fitxat per l'equip bavarès de Pep Guardiola, però és que en fitxa de no tan coneguts i també ha fet la feina.
I tant.
I segurament l'estiu que ve els vendrà per 30, 40 o 50 milions.
Sí, senyor.
Tenim també...
Hoquei Patins.
Hoquei Patins, però Hoquei Patins femení.
Femení.
I és que avui al matí... hem vist una cosa curiosa i realment molt, molt interessant, Cesc.
Doncs sí, perquè les noies de l'Igualada Hockey Patins, que es va ascendir de l'Igualada Hockey Club per poder continuar a l'Hockey Lliga i que van publicar un vídeo nues per poder captar recursos, han trobat finalment la solució definitiva per poder competir. Inicialment, gràcies a la seva iniciativa, van poder pagar els 3.500 euros que costa la inscripció a l'Hockey Lliga, però necessitaven més diners per fer front a la temporada, tot i que cap jugadora cobra ni 5. Aquest matí han explorat el seu cas al programa Els Matins de TV3. I després d'explicar el seu cas i demanar l'ajuda monetària urgent que els calia per no desaparèixer, la solució ha arribat. Un espectador ha trucat, concretament el propietari de l'empresa Gavarró S.A., amb seu al poble de Claramunt, i ha comunicat que es faria encàrrec de la quantitat necessària, que se sumava 2.000 euros. Per tant, fet insòlit.
Fet insòlit que a través, i és un fet a remarcar, perquè a través de la televisió pública de Catalunya s'ha trobat finançament per un equip d'hoquei patins que estava a punt de desaparèixer.
Però és molt fort, perquè aquestes nenes els faltaven 2.000 euros.
2.000 o sigui, euros.
Van anar a TV3.
Relativament poc.
Vull dir, això jo crec que... jo m'he fet ressò de la notícia també per Facebook... I és que crec que fins i tot a nivell d'Ajuntament d'Igualada es podria haver resolt perfectament, perquè 2.000 euros del pressupost de l'Ajuntament d'Igualada són res, eh? Uh-huh. Són, bueno, vull dir, tots són calés, però vull dir, ens entenem, no? I aquí hi ha alguna història, evidentment, també del tema del club, que falta saber doncs, com ha anat, perquè això de que et marxi una secció femenina que a més està a la màxima categoria de l'hoquei estatal femení, en aquest cas.
I jugant Copa d'Europa.
Ho has de fer molt malament, perquè se'n vagin aquestes nanes, saps? Vull dir, no ho sé. Però en tot cas, mira, enhorabona per elles i que segueixin patinant, tu. És del que es tracta.
Els calés. No? Vinga, va, parlem de bàsquet, i és que la selecció espanyola de bàsquet ha tancat la segona fase de l'Europeu amb una derrota a la pròrroga contra Itàlia, 86-81. Tot i la desfeta, els orengues s'han classificat per als quarts de final gràcies a la victòria de Croàcia sobre Grècia, 92-88, després de dues pròrrogues. Espanya se les veurà aquest dimecres contra Sèrbia per una plaça a les semifinals. Inici desastrós dels espanyols, que perdien per 24-12 al final del primer quart. Gir de 180 graus en el segon quart, en què Itàlia ha estat a més de 5 minuts sense anotar. El canari Sergio Rodríguez, el Chacho, amb 18 punts i 6 assistències, ha liderat la remuntada. El canvi de dinàmica s'ha accentuat en el tercer quart, 8-19 de parcial, i Espanya ha aconseguit un avantatge de fins a 15 punts. Marc Gasol, 32 punts i 10 rebots, ha dominat sota els taulells, i la victòria semblava al sac, però els italians, amb molt encert dels seus exteriors, han clavat un parcial a favor d'11-0 en l'equador del quart-quart. I Dantom, sobre la botzina, ha enviat el partit a la pròrroga, 70-70. El cop psicològic ha afectat els espanyols, i Itàlia, segura des de la línia de tirs lliures, s'ha adjudicat el triomf i la tercera plaça del grup F. Gentil, 25 punts i 7 rebots, ha estat el màxim anotador dels transalpins. Els enfrontaments de quarts de l'Eurobàsquet d'aquest 2013 són Sèrbia-Espanya, Eslovènia-França, Lituània-Itàlia i Croàcia-Ucraïna.
I Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Apuntàvem abans una notícia sorprenent, Cesc.
Un altre fet insòlid. L'agència antidopatge espanyola està buscant el guanyador de la volta, Chris Horner. Aquest matí, entre les 6 i les 7, l'han anat a buscar a l'hotel per fer-li un control, però no l'han trobat. Des del seu equip, Radishak, asseguren que l'han anat a buscar a un hotel equivocat. El control l'havia encarregat l'agència nord-americana d'antidopatge USADA i l'havia de fer l'agència espanyola un cop acabés la volta, ja que durant la competició les competències són exclusives de la Unió Ciclista Internacional. L'agència nord-americana antidopatge volia mesurar el seu nivell d'hematòcrit. El corredor hauria comès una falta molt greu pel fet de no estar localitzable, però un portaveu del seu equip, Philip Mertens, ha assegurat que no n'hi ha cap problema. Per tant...
Notícia...
Què en penses tu?
A veure, que l'agència antidopatge et vagi a buscar l'hotel i no hi siguis... També pot ser que s'hagin equivocat d'hotel, com apuntava... Però, sí. Hosti, em sembla una mica... Si més no, sospitós.
Sospitós.
Si més no... sospitós. Però ara, després de les notícies esportives, passem a un altre tipus de notícies, però aquestes van sobre rodes.
L'actualitat esportiva, cada dilluns a les 9 del vespre, a Ona Codinenca. Tot el motor amb Marc Guadilla.
Bona nit, benvinguts a la secció més veloç de tot l'esport. A partir d'avui i cada dilluns, durant uns minuts, el nostre combustible serà la gasolina. Per això, des d'aquest moment, arrenquem amb l'actualitat més interessant del món del motor. Fórmula 1, motociclisme, ral·lis, trial, tots els esports amb tracció a les rodes tenen cabuda en aquest espai. Esperem a que s'apaguin els motors i comencem! Per situar els nostres oients, la millor manera és analitzar com s'estan desenvolupant les dues principals competicions del món de motor, el Campionat Mundial de Fórmula 1 i el de motociclisme. Si parlem d'aquests esports, hem de destacar principalment dos noms, Sebastian Vettel i Marc Márquez, però anem per pams. El Mundial de Fórmula 1 disputa aquest proper cap de setmana la 14a prova del calendari. El Gran Circ abandona a partir d'aquesta cursa els circuits europeus i es desplaça, aquest cop, a Singapur. El país asiàtic rebrà la primera de les últimes 7 curses que han de decidir qui es coronarà campió del món. Actualment hi ha un nom destacat a la categoria reina de l'automobilisme i no és altre que el de Sebastian Vettel, pilot de l'equip Red Bull. L'alemany, campió de les dues últimes temporades, arriba al Marina Bay Street Circuit com a líder destacat del campionat, amb 222 punts, 53 més que Fernando Alonso. El pilot de Ferrari veu com Vettel s'escapa després de cada prova, ja que l'alemany ha aconseguit 3 victòries i un tercer lloc en les últimes 4 carreres, mentre que Alonso només ha pogut pujar 2 vegades al podi en aquestes darreres curses. D'aquesta manera, el pilot asturià veu com les possibilitats d'aconseguir el seu tercer mundial disminueixen, alhora que les de Sebastian Vettel augmenten. Si el pilot alemany aconsegueix la victòria en les properes 5 curses, es convertirà automàticament en campió del món. Malgrat tot, ser el líder amb un marge considerable de punts, a falta de 7 grans premis, no assegura res. Així, la temporada passada, Fernando Alonso liderava el Mundial amb 37 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el britànic Lewis Hamilton, però al final Sebastian Vettel es va proclamar campió per només 3 punts de diferència amb l'asturià. Per tant, aquest any sembla que es decidirà entre Sebastian Vettel i Fernando Alonso. A la meitat del campionat, Lewis Hamilton, el pilot britànic de Mercedes, i Kimi Raikkonen, el finlandès de Lotto Renault, eren un dels candidats forts del títol, però amb els últims resultats estan a més de 80 punts a la primera posició. Però mai se sap com pot capgirar-se un Mundial de Fórmula 1, ja que els abandonaments a final de temporada poden sortir molt cars. Què en penseu vosaltres? Qui sortirà? Fernando Alonso? Sebastian Vettel?
Sebastian Vettel ho té tot de cara.
Sí? Tot?
Tot de cara. Tot.
Jo penso que sí. La temporada passada estava en una situació més o menys similar, però a l'inversa. Era Fernando Alonso qui anava líder.
Però amb 37 punts.
Exacte, és el que anava a dir. Però amb 37 punts sobre Vettel. Ara són 53, si no m'equivoco.
Bé, jo encara no sé per qui apostaria els meus diners, però si hagués de dir un nom, jo mantenc les opcions a Fernando Alonso.
Les mantens?
Les mantinc.
En què et bases, Marc?
En la història.
En la història?
L'any passat?
Història de Ferrari?
No.
O història en general?
La història de l'any passat. Deixem-ho en la història de l'any passat. Però... el Mundial es va capgirar.
Però tenen menys punts.
Recordem per això que Red Bull té un cotxe, sota el meu punt de vista, més bo que el de Ferrari.
Això segur, això segur.
Per tant, ho té tot de cara. 53 punts més un cotxe bo, campionat a la butxaca, penso jo.
I a més, ara que ara ve un calendari amb circuits més favorables a Red Bull que no pas a Ferrari. I que si quan ho ha tingut a priori més fàcil, quan ha jugat a casa, mai més ben dit, a l'última cursa, no ha aconseguit passar per davant, ho tindrà complicat per fer-ho de cara a final de temporada.
Jo crec que Singapur és l'última opció que li queda a Fernando Alonso per una mica començar a capgirar aquesta monotonia de Red Bull.
Jo crec que, també ho crec, és una de les últimes opcions que té, i a més no posaria la mà al foc, però no em semblaria estrany que si d'aquí 3 o 4 carreres el Ferrari no millora en previsions de l'any que ve, Ferrari encara només ha anunciat un dels seus pilots per l'any que ve. Diuen que existeix una clàusula en el contracte de Fernando Alonso de que pot abandonar l'equip si ell ho desitja. Qui sap si acabarà Fernando Alonso en un altre equip. No estem parlant de Red Bull perquè ja l'han tancat, però a Lotto Renault queda una posició per definir. Tampoc crec que serà per ell. Jo crec que seguirà sent pilot Ferrari, però mai se sap fins on arribarà la paciència de Fernando Alonso.
A veure, a favor del Marc, també he de dir que en els curses pot passar de tot, i pot ser no per fallo mecànic del cotxe, però pot ser que algú s'estimbi contra Vettel i aquest ja quedi fora d'alguna carrera.
Sí, però ho veig molt complicat. L'any passat, última cursa a Brasil, si no recordo malament, Alonso tenia clares oportunitats, encara
tenia les opcions. I a la
primera volta Vettel es gira de cap i va contra tots els pilots perquè queda embirullat i tots l'esquiven.
No,
jo quan Vettel vaig veure que feia aquella virolla, jo dic, se li ha acabat el Mundial.
Bueno, a Singapur fa 5 anys, si no m'equivoco, va haver-hi el Piquet Gate.
Correcte.
Qui sap si ara hi haurà un Massa Gate? Està fora, ja.
Ho veig, sí. Però ho veig més complicat, sent Felipe Massa.
Ja ho veurem.
I sent Ferrari. Perquè recordem que Alonso encara estava amb Renault.
Qui sap. Ja ho veurem.
Més notícies, Marc?
Més notícies. Ara, les motos també tenen un lloc destacat per això. D'altra banda, el campionat de MotoGP també té un nom destacat. El cerverí Marc Márquez, pilot de l'equip Repsol Honda, es troba enmig d'una situació que pocs contrincants, especialistes i espectadors s'esperaven. Actualment, el pilot català lidera el Mundial amb 253 punts, 34 més que el seu company d'equip Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo, el pilot de Yamaha. Després de la lluita emocionant entre Pedrosa i Lorenzo de la darrera temporada i la retirada de l'australià Cassie Stoner de la competició, els principals candidats al títol d'enguany continuen sent el de Castellà del Vallès i el mallorquí. Marc Márquez, tot i haver aconseguit el Mundial de Moto2 de la temporada 2012, no entrava a les apostes, perquè segons els experts aquest any era un any de transició i adaptació. Tot i això, l'expilot de motociclisme i mànager de Marc Márquez, Emilio Alzamora, ha confessat recentment sentir-se sorprès pel fet que estigui liderant el Mundial i ha destacat la maduresa i el plantejament de les curses del pilot de Cervera. Marc Márquez està en disposició de trencar més rècords aquest any. Si aconsegueix la victòria en les 5 curses que queden, es convertirà matemàticament en el campió del món més jove de la categoria superior del motociclisme. I això se sumaria a la seva llarga llista de rècords, on es poden trobar, entre d'altres, la pole position i la victòria més jove en el Mundial de MotoGP. Els Mundials de Moto2 i Moto3 també es mereixen una menció, ja que entre els principals aspirants del títol hi trobem pilots de casa. A la cilindrada intermèdia, Pol Espargaró intenta retallar els 23 punts d'avantatge que li porta el britànic Scott Redding, mentre que Moto3, Luis Salom, Maverick Viñales i Alex Rins són els pilots més destacats. Què en creieu de Marc Márquez? Ho aconseguirà? No ho aconseguirà?
Jo penso que està claríssim.
És un animal.
Un animal?
És un animal.
Creieu que se'l pot tatxar de tenir sort perquè els altres dos pilots hagin tingut més problemes mèdics de lesions que ell?
A veure, que l'ha favorit moltíssim, està claríssim.
No oblidem,
però sort.
No oblidem que ell també ha tingut alguna...
Ell també ha caigut. Va caure, si no recordo malament, a Mugello.
Important. A Itàlia.
Va caure a Mugello.
També t'he dit que és
més...
És un pèl més jove que ells. i això hi fa també.
Jo crec que un pilot que ha disputat totes les curses aquest any i només ha abandonat una i totes les altres ha acabat al podi, com Marc Márquez, ja ho diu tot. I sí. Si és rookie?
Jo penso que era el successor de Rossi, claríssimament. I es va veure a Laguna Seca amb l'avançament que va fer allà...
El mateix Rossi. I des d'Itàlia ho apunten. Molts periodistes italians ho apunten. Ho apunten que és el nou Rossi.
I molts aficionats italians són també seguidors de Marc Márquez i els agrada que guanyi.
Jo quan vaig veure l'avançament al Sacacorxos, ja ho vaig dir tot.
En català, llevetaps.
Després d'aquesta anàlisi dels Mundials de Motociclisme i Fórmula 1, és el moment dels titulars més importants dels últims dies. Kimi Räikkönen fitxa per Ferrari. El pilot finlandès, últim campió del món de l'escuderia italiana, torna a l'equip de Maranello després d'abandonar-lo a finals de 2009. L'actual pilot de Lotus Renault i quart classificat al Mundial va deixar Ferrari perquè Fernando Alonso, qui serà el seu company la propera temporada, pogués fitxar per la marca del Cavallino Rampante. El director esportiu de Ferrari, Stefano Domenicali, ha manifestat per a la web de l'escuderia que aquesta nova relació obre un futur competitiu per l'equip.
Due piloti che si conoscono sulla pista, che però partono da una base importante, quella della stima reciproca come piloti. Credo che daranno la loro esperienza, la loro voglia di vincere. Sono partito dal concetto di esperienza, perché il prossimo anno, soprattutto nelle fasi iniziali, questo sarà determinante. Il progetto è completamente nuovo.
Diu que els dos pilots es coneixen l'un a l'altre de la pista, però partim d'una base important, s'aprecien i es respecten com a pilots. Crec que tenen moltes coses per oferir, ganes de guanyar, i l'experiència que tenen és la part més important, perquè el proper any, amb la nova normativa, sobretot al principi de temporada, aquesta experiència serà un factor determinant en un projecte completament nou.
Pol Espargaró puja a categoria i fitxa per l'equip Tech 3 de MotoGP. El pilot de Granollers, segon classificat al Mundial de Moto2, debutarà a MotoGP la propera temporada amb l'equip Yamaha. L'escuderia l'ha contractat per ocupar la plaça que deixa Carl Crutchlow, qui ha deixat l'equip Ducati per 2 anys. A més, Tony Brou es proclama campió per 7a vegada consecutiva al trial de l'aire lliure. Ha fet falta disputar el trial de França per decidir el campionat de trial a l'aire lliure. Adam Raga i Tony Bou eren els candidats i finalment el pilot de Piera es va alçar amb el títol, tot i que Raga el va posar entre les cordes guanyant la primera mànega de les dues disputades en terres franceses. D'aquesta manera, Tony Bou s'ha proclamat heptacampió igualant els títols del Jordi Tarrés i Duc Lamping. Dani Sordo guanya per primera vegada en el Mundial de Ral·lis. El pilot càntabre de Citroën ha necessitat 107 ral·lis per pujar al calaix més alt del podi. Malgrat haver aconseguit 34 podis, la victòria es resistia. Finalment, el pilot espanyol, quart a la classificació del Mundial, ha guanyat la darrera prova, el Ral·li d'Alemanya. Aquesta victòria arriba 9 anys després de l'última d'un pilot espanyol. Concretament, va ser Carlos Sainz qui va guanyar el Rally d'Argentina l'any 2004.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare. L'audiència juga fort.
I ens pensàvem que no, que avui no tindríem gaire audiència i que la gent no hi participaria, però hem estat ben equivocats i de seguida fem un repàs a les opinions de la nostra audiència. Lluís Pere des de Twitter ens diu: l'esport no para, felicitats nois, ho esteu fent de conya. Des de Horta de Barcelona, moltes gràcies Lluís Pere per escoltar-nos des d'Horta de Barcelona.
Àlex Mir, també el regidor d'Esports de Sant Feliu de Codines, ens deia: que gran Escobar Pere, director del club de la mitjanit, apadrinant el debut de l'Esport no para a Ona Codinenca.
I l'Andrea ens deia: no Marc, el Barça no vindrà, no veig Casillas amb la samarreta del Barça.
Seguint amb l'Andrea també, que no parava de comentar, deia: tenint en compte els últims resultats, crec que hauria de tenir molts mals resultats Vettel per no endur-se el campionat. Per tant, ella, com jo mateix, pensa que Vettel s'endurà el campionat.
I també ens anima la Montse Vila, des d'aquí un petonet per la Montse Vila, que també ens anima des del Tal com Raja, molts ànims a l'esport no para. A Facebook també tenim algun comentari.
Miquel Palau, el president del Club de Futbol Sant Feliu de Codines, ha dit: quin crac el Pere Escobar. Sempre l'he admirat com a periodista i com a persona. És el millor. La feina feta amb la seva passió ha de sortir bé per força. Feu cas dels seus consells i això anirà bé per de totes totes. Endavant amb el programa. Doncs així ho farem. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
La veritat és que estem molt agraïts per tots i tots els comentaris des de Facebook, Twitter. Ens podeu començar a seguir a Twitter/l'esport no para i a Facebook/l'esport no para, i de veritat que estem molt contents. No ens esperàvem, la veritat. Bueno, no, Marc?
Millor començar així i amb recolzament, i esperem ampliar-lo encara més.
Esperem ampliar-lo i seguir
perquè amb... habitualment aquesta secció la farem i també jugarem una mica al semàfor verd, semàfor vermell.
Això ho...
I triarem un personatge.
Un personatge que, si té el semàfor verd, vol dir que haurà sigut
una setmana molt bona per ell.
Una setmana molt bona, o potser el millor, per exemple, d'un partit de futbol, de hockey, del que vulguem comentar. I el semàfor vermell, en canvi, serà el dolent, podríem dir, de la jornada.
El dolent de la jornada.
Vosaltres... t'atreviries a dir-me...
Comencem sempre amb el semàfor verd. I Pau té ganes de parlar.
Jo ja el tinc, el semàfor verd, home.
Semàfor verd, Pau, va, llença'l.
Semàfor verd per l'esport no para, programa. Primera
ara hauries de llençar els aplaudiments.
Em falten mans, em falten mans.
Ja els fem nosaltres.
Semàfor verd per l'esport no para i per aquest gran inici de temporada. Els números han sigut molt bons també per internet. Reiterar les disculpes que hem comentat a principi del programa. Hem començat a emetre a les 9:10. Tot això ha anat arrencant mica en mica. Per tant, la gent que es vulgui escoltar aquesta editorial molt ben feta i molt ben clavada, un inici realment, a més a més, creatiu, perquè hi ha pocs programes que comencin d'aquesta manera, doncs que vagin a la web, que penjarem el programa en breu i se l'escoltin sencer.
I l'Andrea no para de comentar, Marc, i diu que molt bon programa el d'avui. Diu: salutacions des de Barcelona i molta sort.
Doncs gràcies a l'Andrea per enviar tants missatges.
Seguidora fidel.
Sí, esperem.
I semàfor verd. L'esport no para, no ens tirarem floretes. Moltes gràcies, Pau, però n'hem de triar un de semàfor verd.
Jo el tinc clar.
Quin?
Neymar.
Neymar. Bon partit, bones sensacions.
Partidàs, va tirar del carro ell. Messi, com he dit abans a la notícia, a la primera part va estar una mica més apagat. Sí que és veritat que ho va acabar de polir, perquè va fer una segona part que, clar, apareix un moment, fa un gol, fa una jugadeta
i decideix,
passa, i decideix el partit. I això és el que té Messi, que és el millor jugador del món. Però Neymar va fer un partit estel·lar i una jugada que va deleitar els aficionats culers, que es van aixecar de la cadira.
I semàfor vermell?
Jo el ficaria per Ancelotti.
Sí?
Sí.
No acaba de trobar la fórmula,
de moment. Per tant, jo ho deixaria aquí. Ancelotti,
semàfor vermell. El motor, algun verd, algun vermell, el motor?
Jo tinc un verd, que és bastant clar. No és molt relacionat amb el motor, però és Fernando Alonso per salvar l'equip ciclista Euskadi Euskaltel.
Molt bona notícia.
I el semàfor vermell li donaria a l'equip Lotus per deixar escapar Kimi Raikkonen.
Molt bé, tenim semàfors verds, semàfors vermells. Nosaltres tornem dilluns que ve a la mateixa hora, de 9 a 10. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Moltes gràcies també al Pere Escobar i a vosaltres, els oients que ens escolteu cada dilluns, i esperem que mica en mica hi hagi més seguidors i molts més missatges.
Us esperem, que vagi molt bé.
Bona nit.
Bona nit a tots, moltes gràcies.
Bona nit.